Bon dia, passen 10 minuts de la 1 del migdia. Avui amb cert retard comença aquesta hora del vermut. Una hora del vermut que, curiosament, com la setmana passada, comptem amb convidats. I la veritat és que és un plaer poder aportar veus noves en aquesta hora del vermut i, a més, portar a algú de lletres i falseta de naixement. Permeteu-me que, de manera una mica diferent del que fem habitual, li doni el bon dia i li agraeixo el fet de que participi en aquesta tertúlia el Raimon Aguiló. Bon dia.
Bon dia.
I al seu costat tinc l'Anton Vidal.
Bon dia.
I l'Enric Calvo.
Molt bon dia.
Bon dia a tots tres. Reitero aquest agraïment especial al senyor Aguiló. Raimon, a partir d'ara, pels usos que fem habituals del tractament en aquesta tertúlia, tenint en compte els nombrosos premis que ha rebut aquest 2014, al voltant d'uns 20,
22.
I destaquem l'últim, especialment perquè es tracta del Premi Miquel Martí Por, ex aequo, això sí, per Sobre el paper, i que ens hagi pogut vindre a visitar. Hi havia una presentació prevista, i en parlarem si cas més endavant, de cara a la setmana vinent, però a mi m'agradaria, Raimon, que ens comentessis una mica el fet de això, un banquer fent poesia. Fent poesia, o sigui, no només literatura, sinó és que entrant en aquest complicat terreny de la poesia, d'on surt aquesta vocació?
Doncs bé, sempre he cregut una cosa, que números i lletres no es poden barrejar, jo ho he fet. I me pregunto a vegades, vols dir que una de les dues no és mentida? I encara no he trobat la resposta, quina era la veritat o no.
Home, mentida, treballant en un banc, no m'ho diguis, això.
Bueno, hi va haver uns anys que ser treballador de la banca representava tot un orgull. Avui en dia, quan vaig a recollir un premi, i més si és metàl·lic, i em pregunten on m'haig jubilat, pues callo i ho evito totalment, perquè quan al final dic que sóc de la banca, el taló quasi els hi dol entregant-me'l. O sigui, està totalment desconnectat el tema de... No hi ha cap orgull avui en dia en dir ser un treballador de la banca.
Si et sembla, ens pots parlar una... Ja sé que és difícil, però un autor parlar de la seva obra. És molt extensa, també els premis, però és que una obra que comença el 1978 i s'allarga fins a aquest any.
Sí, te faré un resum. O sigui, l'any 1971 publico un primer llibre, Petits poemes. I aquests petits poemes, doncs, són poemes en català, els primers que escric en català, molt primerencs, molt. I llavors, fins a l'any 80 i pico, no torno a escriure i ho faig amb un primer premi, que és Ventura Gassol, en memòria urgent. Llavors hi ha un gran silenci fins a l'any 2010, crec recordar que era el Premi Maria Manent. Per què aquests grans silencis? Pues perquè has de viure, has de pagar hipoteca, has de donar carrera als fills, has de tirar endavant, i la poesia per tot això no dona. Molt se sorprenen quan diuen, per què tants premis? Pues és senzillament, el que escriu, almenys jo i la gran majoria, volem publicar. Com es pot publicar? Pues o t'ho pagues tu, que és molt factible, o vas amb una editorial a perdre el temps, una darrere l'altra que no et fan cas en cap lloc, o vas a premis, i sobretot els premis que siguin, que comporti, a part de la part econòmica, pues la publicació del llibre. És l'única manera que tenim de publicar. Si em preguntes per les vendes, és una altra història.
Home, la poesia precisament no és un gènere que a Catalunya sigui copsi les llistes de vendes, ni molt menys. No m'agradaria dir que és residual, però no gaudeix de l'obra que té, la narrativa, ja no entro en la ficció, la no ficció també, déu-n'hi-do, però és que la poesia queda allí una mica, sembla la germana pobra.
Un editor em deia l'altre dia, diu, quan traiem un llibre i venem 300 llibres de poesia, és tot un èxit. I d'això n'hi ha 4.
300?
300, és tot un èxit i n'hi ha 4.
També una cosa que m'ha destacat del Raimon és nascut a Falset.
Sí.
Vinculat a Falset, sí. Tot i que és resident a Reus.
A Reus, sí.
Aquesta vinculació amb la capital del Priorat no l'has perdut?
No, mai. O sigui, sempre ho he portat com a estandard, com a bandera per tot arreu que he anat. Degut a la feina perdó, degut a la feina, he viscut a molts llocs, un dels quals és Vic, també, em vaig viure 6 anys i mig a Vic, i quan ets fora de casa, això es passa molt sovint, que ningú et parli malament de casa. I ara et faré una comparació política, ja m'agradaria entrar-hi. Jo sóc una persona que et mira al Mas? No, no l'he mirat mai, però que ningú em parli ara malament del Mas, perquè és el meu president.
Bueno, de moment hi ha algú que se li ha querellat, només. Ja veurem com s'acaba.
I aquí ho deixo.
Però si el sembla, si també li agradaria, aprofitant la benentesa, m'agradaria que em comentessis aquest boomerang.
Sí.
Què hi pot trobar el lector que entri?
En boomerang, el pròleg que hi ha al llibre està fet per la meva filla, la Sandra, i perdó, i et llegiré 4 línies perquè ho explica molt bé, més que el propi autor, el que és boomerang. Boomerang són uns poemes, llegeixo ja, d'una macroèpoca en blanc i negre amb els d'un microcosmos acolorit. Aquesta època evocada es pot resseguir mitjançant la descripció de les cases amb els seus objectes i les seves olors que es filtren a cada vers, els costums i les professions de la gent, els personatges cinematogràfics del moment i els jocs de la canalla, sempre amb vestimenta diplomàtica. A més, és matisada amb un lèxic expressiu, com ara maqui, escapularis, himnes, visques, brigadista, requeté, tifus, memòria, mantellines, expedient, guerra, rals o pàtria. Un reguitzell de referències temporals que situen el lector en una estació o any en concret, datats molts d'aquests poemes, moltes vegades i literalment, a la fi del poema, el fred glaça, gelada, octubre, primavera, anys 50, 1939, 1941, 1958, 1962 o 2001. El microcosmos despulla la infància feliç i sobrenomenada del poeta, maquillada per la seva família, els amics i les persones del seu entorn més immediat, el padrí Mante, la Lluïsa, la llevadora Palmira, la germana Ixalà o la Nuri, així com també pels jocs amb els quals passava l'estona, però sense oblidar l'escola que tant em va marcar.
Pregunta obligada després de sentir aquestes línies. Boomerang,
sí.
Té falset com a escenari de fons?
Amb un 99%.
Sentint-lo...
Sí, sí. En acabat, Boomerang consta de dues parts. La primera és aquesta que t'he explicat i la segona és una part més intimista i personal, dedicada als meus pares. Però tot el llibre està dedicat a ells, però sobretot la segona part.
Mm-hmm. Un boomerang que, segons consta el programa de la Fira de Sant Andreu que tenim a les mans, s'havia de presentar a Falset el proper dissabte a 8:15 del vespre, però la notícia, per dir-ho d'alguna manera, és que aquesta presentació es posposa. Aquí, senyor Vidal, agafa vostè la paraula.
Sí.
Què ha passat?
Bé, en principi això estava programat així des de fa potser 2 o 3 mesos inclús. I aleshores doncs, la idea era de que el centre d'estudis fes 2 actes el dia de la fira, un que és el divendres, que és la conferència del, en aquest cas del senyor Jordi, perdó, del senyor Albert, que és el president de, en aquest cas, Memorial 1714. Vindrà a fer una conferència explicant una mica doncs, lo que és el primer document que hi va haver a la ONU l'any de fundació de la mateixa, en el qual doncs, es demanava ja l'estat català. I, per tant, doncs, això serà la conferència de divendres, en aquest cas em sembla que és dia 28.
28 de novembre, sí.
I aleshores l'altra era la presentació de l'obra del poeta falsetà i company i amic en Raimon Aguiló. És a dir, no era ben bé la presentació del llibre, en aquest cas doncs, com el que estem comentant ara, Boomerang, que és l'últim llibre en aquest cas que ha tret, sinó doncs, la presentació de l'obra en si. És a dir, tota una sèrie de, en aquest cas, els 9 llibres que ell ha sortit en pocs anys, en poc temps, entre altres coses, perquè doncs, cada vegada que escriu doncs, sembla ser doncs, que té com una mena de pluma d'or, de que els premis que es presenta doncs, l'han de conèixer, no? I per tant reconèixer i a més reconèixer la seva obra. I això estava previst fer al Consell Comarcal a les 7, a les 7 de la tarda. Què passa? Doncs, bueno, doncs que mitjans de la setmana doncs, em truca Fede Cortés, que és l'autor, doncs, com sabeu, d'alguns de llibres que ha fet d'aquí Falset, i que aleshores ell presentava l'obra a l'Hotel Lotus del carrer de Baix, i a la mateixa hora i el mateix dia. Llavors dic, oi, això, bueno, és que aquí no veiem si ho podem arreglar i tal, tal, fent mitja hora ells abans, nosaltres mitja hora tard, tot això. Bueno, i llavors aleshores vaig parlar amb el Raimon a veure com ho podíem solventar i com ho podíem arreglar. L'experiència que teníem de fer una presentació com aquesta, em sembla que va ser l'any passat o fa dos anys, que es van presentar els 100 poetes, el llibre de 100 poetes de la Franja, també va coincidir amb una data concreta, em sembla que va ser el de la Fira, i va coincidir que es feia un acte a la biblioteca presentant un llibre, em sembla que era el Centre Quim Soler, i naltros. Bueno, ells van dir doncs, que tenien això ja ho tenien programat de fa molt temps, i per tant doncs, l'únic que farien és doncs, adelantar una mica. Naltros vam retrasar una mica, però l'experiència en aquell moment de fer un acte com el que diu doncs, simultani un encabat de l'altre i més del mateix tema doncs, era una mica arriscat, entre altres coses perquè el públic que vam tindre naltros llavors doncs, es va reduir notablement, no? Llavors com que bueno, creiem que la cultura hem de ser tastets perquè una mica de massa empatx doncs això no és massa bo, doncs vam creure oportú de que doncs, en aquest cas doncs, se pogués, per no arribar amb aquesta duplicitat i per no arribar amb aquestes 3 hores de presentació de llibres un i l'altre, doncs transportar-lo el divendres dia 16 de gener, que un acte més de l'encamisada del 2015. Això és l'explicació. Què s'haguera pogut fer? Doncs sí, s'haguera pogut fer, però doncs, bueno, com que teníem una mala experiència amb això i doncs, l'amic Raimon doncs, bueno, doncs, més que un poeta doncs, és un falsetà, i aleshores doncs, l'apreci és de que puguem, tant un com l'altre, tant el Fede com ell, doncs, poguessin gaudir en aquest cas d'un espai concret sense compartir ni sense un empatx de cultura. Això és el que es va creure i per això s'ha fet així. El que passa doncs, que els programes naturalment doncs, ja surten, perquè els programes naturalment no es poden fer d'avui per demà, i aleshores doncs, això són imprevistos que surten i que doncs, esperem doncs, que la gent ho sàpiga comprendre i que, bueno, que a nosaltres també mos hagués agradat fer-ho, però doncs, bueno, s'ha pres aquesta decisió.
Home, Raimon, la Fira de Sant Andreu és una data assenyalada, però l'encamisada, déu-n'hi-do.
I tant que sí.
Pregunta personal. Suposo que quan éreu més jove hi havia una altra encamisada.
Sí, però molt de petit, eh? Molt petit. Et puc contestar que no he anat massa a l'encamisada, però tinc un munt de poemes sobre l'encamisada i sobretot de la Fira de Sant Andreu. Naturalment no està aquí en aquell llibre, però en tinc un que quan el dic molts es pensen que està dedicat al meu fill, és molt curtet, i aviam si me'n recordo de memòria, però és que en tinc un munt, eh?
No,
la Fira de Sant Andreu,
la memòria la té
diu,
bona,
aviam,
sí,
diu,
dono fe,
està pensat en mi, no amb el meu fill, ja ho dic d'entrada perquè dona a entendre que és pel meu fill. No. Quan te'n recordis, torna els dies de fira i pomes ensucrades. Però vés en compte que les feres ja són lliures i campen per tot arreu. Això està escrit a Vic, als anys 80 i pocs. Bueno, Sant Andreu i la fira surt per tot arreu.
Mm-hmm. Unes dates importants, senyor Calvo.
No, jo no, dues coses, perquè amb la presentació que feies d'en Raimon ha sortit un tema molt lligat a la indústria cultural i al tema de la poesia com a factor de venda, no? A veure, jo hi ha un tema, és veritat, que sembla una mica la germaneta pobra, però avui la cultura ven. La cultura ven i és un producte que cada cop s'està empresarialitzant més, a vegades no en el sentit genuí. La poesia, quan tu la incorpores a d'altres elements que es poden comercialitzar, agafa unes connotacions altíssimes. Ja no parlo de la cançó, ja no parlo fins i tot de les visites turístiques, de la multitud d'exposicions que anem, on la presentació i la sortida i l'entrada i fins i tot la propi itinerari està format per la poesia, i en tenim mostres, no en tenim mostres. El propi Martí Pol ha deixat molta petja amb moltes coses que fins i tot arriben a una qüestió de país en aquest moment. Per tant, jo diria, discrepo una miqueta això de que la poesia és la germaneta pobra. La poesia l'únic que té, com moltes altres coses, és que necessita d'aliats per poder-se donar a conèixer i per tant ser un producte, queda malament que ho diguem, comercialitzable i que per tant tingui un èxit de vendes, no? I després hi ha una altra qüestió, i evidentment amb tot el respecte, en primer lloc, a la decisió que ha pres la junta directiva del centre d'estudis, del qual en soc soci, per tant, la decisió presa pel seu president aquí, l'Anton, i tal, vull dir, ho comprenc perfectament que per algú hi ha les associacions, i des d'aquí també vull fer una crida a participar. Jo soc soci del centre d'estudis i m'agradaria, doncs, que aquest centre d'estudis tingués encara molts més socis i, per tant, més coses poguessin fer i d'allò. Sí que és cert que la veritat és que aquesta qüestió que comentava l'Anton sobre l'anul·lació i la conveniència o no, sí que porta un altre tema que ahir precisament en vam tindre una mostra i que jo crec que entre tots ho vam comentar. Ahir la veritat és que és un dia, per una banda, molt content perquè es va poder fer l'acte de presentació de la fira amb el cuiner, en Joan Bosch, etcètera, etcètera, i tots els restauradors, que al final jo penso que va ser un acte molt important, però també des d'un punt de vista personal, la veritat és que em quedo amb, com diuen ara, amb un mal rotllo increïble, perquè és que la veritat és que els altres tres actes m'interessaven igualment, i la veritat és que no vaig anar a cap de ningú, cosa que sembla que facis un lleig i d'allò. Què vull dir amb això? Que, com deia l'Anton, aquí cal fer un esforç de coordinació d'una vegada perquè és que tants actes junts, no coordinats, la veritat és que porta això, que fins i tot dona una imatge que sembla que facis un tracte de favor amb un o amb l'altre quan resulta que tots són igual d'interessants. I la mostra és que amb aquesta presentació jo li deia a l'Anton a l'entrada, dic, escolta, vols dir que s'ha d'anul·lar això? No ho anul·lis, Anton, no ho anul·lis. Per què? Perquè em sembla un acte interessantíssim des d'un punt de vista personal. Ara, es farà per l'encamisada, doncs perfecte, ja sabem el que farem a l'encamisada.
Sí, permeteu-me dos detalls del que explica l'Enric perquè els oients se situen, per als qui no ho sàpiguin. Ahir a la tarda, a Falset, hi havia un acte programat a les 6 de la tarda, un altre a les 7 de la tarda, un altre a 7:45 i un altre a les 8 del vespre. I potser el problema, i aquí permeteu-me que fico una mica a la cuina d'opinió, tot i que és una dada objectiva, no és la primera vegada que ens passa en aquest any. I és que, a més, ho hem comentat aquí a la tertúlia, i arriba un determinat divendres, i és que, a més, són o un divendres o un dissabte, i passa el mateix. Tres o quatre actes en
un espai de dues hores.
Per tant, ha de ser voluntat de la gent de poder-ho endreçar. Aviam, qui ho ha de fer? Ho ha de fer l'Ajuntament? No, l'Ajuntament ha de marcar una directiva i aleshores la gent ha d'acceptar aquesta directiva. És a dir, què tenia preferència? L'acte del centre d'estudis o l'altre acte que feia la presentació del llibre del FEDE? El centre d'estudis feia 2 mesos que estava fent, o sigui, que ja sabia, és a dir, ja sortia imprès el programa de la fira. L'altre acte va trucar, jo no ho sabia, és a dir, si ho hagués sapigut me n'haguera cuidat prou de fer un acte damunt de l'altre. Per tant, doncs s'ha de comunicar, hi ha d'haver amb algú, sigui l'Ajuntament o sigui fulanito o menganito o el que sigui, que faci una mica de coordinador, i tot el que no tingui aquest coordinador quedarà en segon terme, és a dir, tot el que no tingui el coordinador dels actes culturals, sigui l'Ajuntament, sigui que sigui, no haurien de prioritzar. Nosaltres, en aquest cas, per què hem fet això? Bé, doncs perquè mos ha costat, És a dir, ho teníem tot planejat, hi havia una presentació, hi havia una sèrie de gent avisada a l'hora de fer la presentació i tal, però bueno, creiem que doncs, com que no és de vida o mort, les coses se poden endreçar. No creiem de que hagués sigut profitós per uns i els altres, perquè és com si donen un premi i aleshores doncs l'has de compartir, per tant, i és el 50%, ja no és la totalitat. En aquest cas, com que eren dos falsetans, com que era el Raimon, doncs, company i amic, per tant, doncs, van prendre aquesta decisió per poder de que tant un com l'altre pogués presentar la seva obra amb la seva esplendorositat que cal. Si me poses massa...
No, l'afluència de públic que ja aniria...
Que es mereix, que es mereix.
Molt bé, aquesta és la segona part. Aquesta és la segona part. És a dir, imaginem-nos que tant en una, altra, en una com en l'altra tenen 200 persones. És igual. És lo no xafàs perquè un no podrà l'altre i l'altre no podrà anar a veure l'un tot i tinguem el desig. Per tant, per això s'han pres aquestes decisions. Que serveix molt el que ha comentat en aquest cas l'Enric, de que no pot ser que en el període de 3 hores hi hagi 4 actes amb un ajuntament, amb un poble com Falset. Bueno, doncs posem-nos a que amb algú, decidit pel que sigui, sigui l'ajuntament el que sigui, doncs faci una mica de coordinador i el respectem, perquè l'Ajuntament moltes vegades ha fet de coordinador en aquest aspecte i les altres entitats o particulars o que sigui s'ho han passat pel forro.
Jo
ho dic per pròpia experiència amb els anys que fa que estic amb històries d'aquestes i veure coses d'aquestes.
No, tenim una trucada, volem donar la benvinguda abans, només un petit apunt, la culpa és molt negra i no la vol ningú, però de les quatre coses que havia, tres se feien en locals municipals. O sigui, entenc que l'Ajuntament de Falset sabia... que hi havia aquestes tres coses. Se'm fa molt difícil pensar que ningú no sabia que en l'interval de una hora i mitja hi havia tres coses en tres locals. Apunto això. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia, sóc la Montse Rofés.
Digue'm, Montse.
Bueno, m'interessa molt el tema perquè jo vull felicitar primer que tot el Raimon, te llegeixo, Raimon, m'agrada molt.
Moltes gràcies.
Jo sóc un amant, molta gent ho sap, de la poesia, una gran amant de la poesia. No sé explicar bé, jo aquí a Falset, aquí a la ràdio, per exemple, doncs faig un programa que faig un bocí, no?, de poesia.
Sí.
I pues, m'agrada molt Martí Pol, a casa meva hi ha llibres de varios poetes, sempre m'agrada molt. No hi he escrit, no sortirà mai a la llum, perquè... Clar, és molt diferent tot el que d'allò, no? Però jo ahir mateix vaig estar a l'acte, que és el que estava dient ara l'Anton, que se solapa una cosa amb l'altra, a veure. Hi havia gent que tenia ganes d'anar al castell, després a la biblioteca, després a l'altre acte, clar, no pots partir, no? I el que deia l'Enric, jo vaig baixar del castell, vaig estar a l'acte del castell, però em va donar temps d'anar a l'acte de la biblioteca. Em va encantar. De veritat,
sí.
les dues coses, no? Però jo no podia perdre la poesia, no me la podia perdre de cap manera, però em va saber greu també perdre'm el de més. O sigui que és el que vosaltres esteu dient. Jo trobo que aquí hi hauria d'haver un organitzador, sigui de l'Ajuntament, sigui del poble, sigui del que sigui, i fer les coses és que ha passat molt això. I clar, t'he estat molt greu deixat una cosa per una altra.
No passa molt sovint, però
últimament
ja ens ha passat dos o tres
vegades.
I dius,
últimament no sé, ha passat bastant.
I cada vegada ho hem tret, ho hem dit, i passen uns mesos i torna a passar.
Torna a passar, és el que t'he dit. Que, i això també fa, no sé, a mi me fa molta ràbia particularment, perquè bueno, vull anar a un lloc però també a l'altre i m'interessen els dos, però és el que diem. I ahir mateix estava parlant amb una senyora que li hagués encantat anar al castell, però no s'havia enterat que era a les 6 de la tarda i bueno, s'ho va perdre, li va saber en greu que, bueno, perquè doncs va estar molt bé, vaja. I en cap dos, bueno, pues a la biblioteca diu, ara ja no veiem cap més puesto perquè ja m'hi ha atabalat. Home, clar, són tres, quatre coses que pim-pam i no
que
sé.
Que no arribes, jo. No arribes, Montse.
No, és que clar que no arribes en cap lloc. I menys una persona que, per exemple, viu al tancat, se n'ha anat a peu, ha de vindre cap al castell i ha acabat d'anar... Clar, Això és molt... Jo trobo que s'ho haurien d'estudiar. S'ho haurien d'estudiar i remarcar bé això. Per què ha passat? I te sap greu. És I ja molt... et dic, jo ahir, els dos actes que vaig anar, encantadíssima, perquè, de veritat, xapó, no? Uh-huh. Però en acabat, clar, els altres, dius, ostres, m'he perdut què, els altres? Clar, pots, ets una persona, pots partir, però clar, jo vaig agafar aquests dos perquè eren els més. Jo el que és la poesia és que, ja sabeu, m'encanta. I bueno, veure aquell xic recitar el poema del...
Walt Whitman.
Va ser una passada. Uh-huh. Menys per mi, eh? Va ser una passada.
Montse, quan has començat... bueno, vull creure, perquè fa temps que no sóc al poble, fa temps que no t'hi veig, però et vull preguntar, ets la filla del Joan Rofes, oi?
Sí.
Val, és que ara parla veu i tot això. Bueno,
tu i doncs, jo som bastant com a molt tocaios, molta família,
bueno,
no?
Bueno, doncs no sé per on començar. Bueno, començaré per lo senzill. Te volia dir dues coses. La primera, que he sentit que deies que escrivies poesia.
Bueno, ja fa temps, eh?
Bueno, jo no ho sabia.
M'ho poso al calaix.
No, al calaix no. Ja no hi ha temps per deixar els poemes al calaix. Els has de treure, com dic, a l'últim llibre, a l'últim premi que he publicat, el llibre comença així. Més o menys dic, els poemes ja no els puc deixar al calaix, els haig de treure perquè madurin el sol o algo similar. Treu-los. I llavors, com que l'única possibilitat que tens és d'anar amb un premi.
Amb premis.
Jo t'asseguro que sí.
He anat als Jocs Florals de Torroja, però bé. Vull dir, clar, vull dir, només amb la qualitat, amb la de llances de participació. Soc molt participativa, mira, sóc així. Bé. Però no apto a premi perquè penso que el meu no és de ui, estic molt, molt al davall de tu,
no,
de valtros.
No. Aquesta és la gran equivocació que tots els que escrivim tenim.
Ho tenim, no?
O sigui, aviam, jo sóc un zero a l'esquerra al costat de poetes, jo què sé, bueno, ja no cal dir-me.
Sí, no, jo miré
com el Margarit i tal, igual.
Al teu costat.
Bueno, i què? I no he d'anar al Premi Martí Pol perquè n'hi ha molts que hi han anat. Bueno, ja he anat i l'he guanyat. A l'any que ve, ja t'ho dic ara, ho dic així. Ja estic preparant el llibre per anar al Carles Riba. Que me'l donaran? Pues segur que no. Però bueno,
però
i per què no hi puc anar? Pues per això mateix, o sigui, t'has de preparar per anar a tot arreu. No és cap fanfarroneria, però en 4 anys haver guanyat 80 premis.
Déu-n'hi-do.
Escolta,
Déu-n'hi-do,
i m'han premiat des de l'Alguer fins a Sant Vicent del Raspeig al costat d'Alicant, o sigui, baixant per tots els països. L'únic que te demano és que vagis a premis. Un dia ens veurem i parlarem dels premis.
Ja, ara fa temps que no mos veiem.
Montse, vull aprofitar per dir públicament, i m'emociono, jo vaig començar a escriure poesia en castellà com van fer la majoria de la meva generació.
Sí, bueno, igual que jo.
I els primers que llegien els meus poemes en castellà i es publicaven a la Unió, no, a la Unió no, ja van ser en català, en una revista que es deia La Semana Vitivinícola, La Pampana de Baco, L'Espanya Agrària, o inclús el Noticiero Universal de Barcelona, eren el Joan Rofes, Josep Maria Salseny,
sí.
I el Joan Rull.
Sí.
I bueno, amb ells els hi faig un homenatge, que és la primera vegada que surto per la ràdio, els hi vull fer un homenatge.
Gràcies, moltes gràcies.
I m'emociono i sigo parlant.
No.
Gràcies.
Montse, t'agraïm la trucada i que gràcies, ens hagueu obsequiat amb aquests moments que donen sentit al fer de Ràdio Falset, que és que la gent comparteixi els sentiments a través de les ones,
de les ones, sí.
I fer-ho des d'aquesta plataforma, per tant, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquests moments.
Vinga, adéu, gràcies.
Adéu. Ens ha quedat així.
El senyor Vidal em mira, home, sí, són moments fàcils que per molt professionals que siguin, doncs, home, mereixen una respiració abans de tornar a arrencar.
Jo he de donar fe de que en Raimon fa uns 2 o 3 anys, que va ser quan va començar, com aquell que diu, doncs anar una mica doncs, amb això que deia, dels premis i tot això, i fèiem conya, amb el sentit de que cada vegada que presentava alguna cosa, cada vegada li donaven alguna cosa. M'entens? I aviam, jo crec que això és una sort. Una cosa és que puguis escriure, com deia la Montse, i tu guardis o expliquis o d'això. Però és que ell té una mena de do especial de que cada vegada que escriu i ho dona a conèixer, perquè doncs, no tot el que escriu ho dona a conèixer, M'entens? Perquè suposo que té molta cosa amagada. M'entens? Doncs bueno, passa això.
Els he de demanar que es tornin a posar els cascos perquè tenim una altra trucada i el tècnic, l'Anton Vidal Júnior, em comenta que tenim dos línies a Ràdio Falset. Sembla que a tothom li agradi molt el 977-83-00-44, però és que també tenim el 977-83-11-35. 977-83-11-35, que ho sapigueu i que també el podeu fer servir. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Mira, voldria fer un parell de preguntes al Raimon. Primer, un encís, no? Ta mare estaria molt, molt orgullosa de tu. I segona, tu que t'has dedicat als números, si no tinc... has treballat a la banca, de què t'ha vingut aquest fil escriptor? M'agradaria que m'ho contestessis.
Bueno, jo primer era escriptor que empleat bancari, t'ho puc assegurar.
No, jo t'ho pregunto, t'ho pregunto.
Mira, jo quan era petit, t'explicaré, o sigui, meu pare ja ho saps prou, era paleta,
sí, no,
i ningú vol ser paleta. O sigui, la meva mare m'indicava, m'influïa i em deia, oi, el nen... si era escriptor, no deia que tenia que ser escriptor, la meva mare el que volia és que treballés en una oficina i deia escriptor, no, i al final m'hi va col·locar. Si vaig entrar al sindicat va ser perquè la meva mare em va fotre dintre, no per les meves aptituds. Ara bé, jo tenia l'angúnia d'escriure sempre, ja ho he dit, o sigui...
És una angúnia que pues, no coneixem, no?
No, bueno, doncs sí, doncs si remonto molt abans del que he parlat de la cooperativa...
Sí.
Entrarem en un terreny que avui no hi volia entrar i que me'l guardava pel dia de Sant Antoni, perquè a Sant Antoni...
Pots fer un tastet.
Pots fer un tastet. Hi ha tres llibres dels nou que parlen de Falset i de la postguerra i que, bueno, que serà interessant. Però el tastet te'l faré. Dius, quan te ve la poesia? Doncs no ho sé si me ve... quan les monges del convent a l'edat de 5 o 6 anys me feien recitar un verset que no recordo massa, però si ara m'hi posés me vindria, o a l'edat dels 7 o 8, quan el 20 de novembre a la plaça que dèiem dels màrtirs l'Agustín Alarcón em feia recitar, i t'ho diré, aquest sí que me ve, en castellà, que deia niños,
sí, sobretot en castellà.
Sí, però t'ho diré. Niños, los afortunados que habéis nacido españoles, los que a la patria algún día daréis paz y altos honores. Fixa't si em va quedar gravat, amb foc quasi.
Sí, això és com el catecisme, no? Encara no sabem el catecisme en castellà.
Exacte.
El Padre Nuestro que estàs en los cielos, encara no sabem en castellà.
Exacte. De què me ve tot això? Doncs pues no t'ho podria pas dir. Ara, l'altre dia el Martí Pol, quan me'l van entregar a Vic, i és cert, amb els anys que vaig viure a Vic, resulta que érem a l'any 84, entro en una llibreria i compro el primer llibre del Martí Pol, que era L'àmbit de tots els àmbits, aquest que ara darrerament se fa tan famós perquè el primer poema acaba amb això de que tot és possible i tot està per a fer, o al revés, tot està per a fer i tot és possible. Quan vaig llegir aquest home, vaig dir que he fet. Vaig fer una parada i vaig dir no he d'escriure més, ara el que toca és llegir. I per això he estat tants anys llegint.
Molt bé, Raimon.
Gràcies, Joan.
Adéu a tu, adéu.
Gràcies, Joan, per la seva trucada. Sembla que tenim una altra trucada, mentre esperem que el tècnic ens passi o no el fet de la trucada. Una tertúlia avui, una mica inesperada, però que de moment està sent força...
profitosa.
Força sí, profitosa.
Jordi, deixa'm dir-t'ho.
Sembla que no. Vale, és un tema personal i per tant passem a altres qüestions. Jo la veritat és que plantejava aquesta tertúlia amb diversos temes econòmics, m'hauré d'esperar perquè és el que té el directe i una tertúlia d'aquestes característiques que a vegades et porta cap a vianants que no, ni comptaves, però sí que m'agradaria això sí que comentéssim una mica la Fira de Sant Andreu. Enric, et toca.
Sí, home.
Hi ha algun acte que em penso que has d'explicar alguna coseta?
A veure, jo el programa en aquests moments s'està repartint i per tant em sembla que es va enviar inclús per correu electrònic amb el tema dels pregons. A veure, jo destacaria dues coses d'aquest programa. Primera, que hi ha una voluntat per part dels organitzadors que va més enllà fins i tot del propi ajuntament i que per tant s'ha implicat a través de la comissió gent de diferents àmbits del món associatiu, especialment, doncs una mica de donar-li un tomb. fer un canvi d'imatge. I això ho lligo amb una cosa que ha dit ara en Raimon quan s'adreçava a la Montse, que jo crec que per mi va ser la lliçó capital fa 20 anys enrere quan vaig començar la meva professió. I em van dir, el que no s'exhibeix no existeix. I per tant, aquesta por que tenim a ensenyar el que tenim, el que sabem fer, les nostres capacitats, és precisament perquè dius, a veure si serem massa radicals, si farem una cosa que no li agradarà a la gent, perquè és un canvi massa brut. No, no, no. No. El que no s'exhibeix no existeix, no? I per tant, aquí, aquest programa jo diria que ha buscat per un consens ampli dels que d'una forma o altra han format aquesta comissió organitzadora, anar a buscar aquest canvi de marxes que diuen, no? Sense oblidar que es partix d'uns actius que estan claríssims i està clar que és territori, que és oli de raig i és el vi novell, com els tres grans productes que jo diria que defineixen tota l'estratègia comarcal en aquest moment des d'un punt de vista econòmic, etc, etc, no? Els comerços aquí tenen una participació, és la quarta edició que ja es fa, o dels aparadors. Sempre és un acte que tradicionalment quan va néixer sempre el fem en col·laboració a la biblioteca de Falset, sempre, i bàsicament és un tema de que intentar que els aparadors doncs ornamentin, que estiguin decorats o que hi hagin elements que introdueixin a allò que es vol dedicar a la fira. Les altres edicions va ser els aparadors de l'oli, els aparadors de contes que anaven més adreçats a la quitxalla, a la canalla. L'any passat ja era més territori, però territori des del punt de vista de paisatge. I en aquesta edició, la veritat és que fem una barreja de tot perquè el propi element dinamitzador de la fina és precisament els tres elements. Territori, que hi ha un bon grapat d'activitats, que jo crec que són molt, molt interessants per introduir-nos un debat més gran que té la comarca, que és la Declaració de Patrimoni de la UNESCO. Hi ha un tema que és presentació de l'oli, i jo dic, no estem copsant res, perquè a la comarca hi ha fires importants també en aquest sentit, sinó que el que ha de complir la Fira de Sant Andreu és començar a sensibilitzar i que sigui avant entrada de totes aquestes fires, que després faran cabassers, etc, etc. Es presenta l'oli de raig, evidentment, de la cooperativa de Falset Marçà, perquè d'allò. I, per altra banda, no podem oblidar el que és la nostra gran ensenya, que és el món del vi. I aquesta festa del vi novell, que, està molt implantat a molts llocs, doncs aquí potser encara no l'hem acabat d'exprimir.
Marroig ja fa uns quants anys que la venen fent i amb cert èxit. Sembla que tenim una altra trucada. Bon dia, què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Per començar, Raimon, d'enhorabona.
Gràcies.
Ets un falsetà que no te n'en dones vergonya de dir soc de Falset.
No, mai no.
Segon, la fira de Sant Andreu, quan jo era jovenet, venia uns cavallitos que es posaven al davant, a la plaça del Conde, i amb una manxa anaven rodant. Jo em recorden aquests cavallitos. La fira de Falset, doncs, gelats de fred, dona dos tomets i cap a casa. Ara, més anys atràs, de quan us parlo jo de la meva infància, la fira de Falset era una fira de joc, i de plançons. Això és el que va fer la fira de Falset. I us diré una cosa familiar. El meu avi Gaspar va provar sort amb 6 crios que tenia, anava a jornal tot l'any, i li va guanyar 200 duros. Us parlo de 130 anys atrás. Amb aquells 200 duros no es va saber guardar. Va començar el comerç de comprar mares de bota i tartar i va fer un patrimoni. Digut a la fira de Falset i va tindre un cop de sort. Bueno, per altre costat, han acabat de donar-vos a tots les gràcies de tot el que he sentit. Moltes gràcies. Tinguem coneixement, no fem tantes coses alhora com heu comentat, i jo doncs us he de comentar el que no heu comentat aquí. Jo vaig anar el dia de demà.
L'endemà. La projecció de la pel·lícula.
Vaig donar les gràcies a la senyora Passola. Me va dedicar el llibre i escolteu-ho bé, tots els que escolteu Ràdio Falset. Mas. Maria... No. Maria... No. M'heu entès?
Mm-hmm.
Vinga, doncs, escolteu. Honrem el senyor Mas, tots els que escolteu la ràdio, perquè ha donat la cara, ha sigut més valent que els revolucionaris i els que doncs ho havien de menjar tot. És un home que s'ha posat davant del poble, se mereix tot el respecte dels catalans i fem pinya a tots perquè tots vam anar a votar. I el que no va voler anar a votar, que no el gemegui, perquè si aquest senyor m'ha dit no hagués deixat fer les votacions l'any passat, segurament que hagueren guanyat ells. I ell ha sigut el gran propagandista a favor dels catalans. I el senyor m'ha dit no, fos el camp que a Catalunya no mos fa falta.
Mm-hmm.
A veure si tenim tots sorts. Aquest acte d'ahir a l'Artesana va ser molt maco. És una pel·lícula molt maca, molt ben feta, amb moltes personalitats parlant clarament. I us haig de dir, si trobeu algun diari ara del divendres d'ahir, hi ha un article del senyor Javier Roig, llegiu-lo, perquè diu polítics, funcionaris polítics, que és el que tenim a Espanya, una collada de funcionaris que els hi van donar el títol perquè eren de casa bona i no saben ostentar la feina que hem de fer per fer una Espanya grande. Al contrari, són una collada d'imbècils que no ens han fet fer res. I ara van contra els que tenen una visió una mica viva.
D'acord, doncs, Gaspar.
A veure si tots tenim sort i si m'heu sentit una mica emprenyat, doncs sí, els catalans estem emprenyats. Ara, sapiguem fer país, no mos amaguem, donem la cara a tots, amb unitat, però el país, no parlo de colors, eh?
Mm-hmm.
Fem d'acord. País.
D'acord, Gaspar, gràcies.
Fem un bon priorat i que el sindicat de Falset mos faci anar amb la cara ben alta. Perquè quan jo els dic discutiu de preu, però no mai de qualitat. Penseu, us parla un ex-recader que li van fer caure a la cara de vergonya més de dues vegades, senyors que volien vendre vi del priorat i no era del priorat.
D'acord, doncs.
Sé de què parlo, eh?
Gaspar, ens adeu, quedem amb aquesta idea. Gràcies per la seva intervenció. Estem entrant a la recta final d'aquesta tertúlia. Enric, volies comentar alguna cosa?
No, més que res, perquè quan he trucat hi ha hagut la trucada, estàvem parlant una mica del tema del programa i parlàvem dels elements que conduïen aquesta fira i començàvem a parlar d'una mica les diferents activitats que són molt variades. Però jo, hi ha una cosa que és important, de fet és el més important, és que aquests tres elements, vull destacar una mica l'aportació que fan un grup de restauradors, per no dir la majoria de Falset. Ahir es va fer una, ja he dit, és l'acte una mica que hi vam assistir, que va vindre en Bosch doncs, a fer la presentació, i conjuntament amb ells van fer un tastet. A veure, jo vull destacar l'esforç que estan fent aquí els restauradors de Falset per aquestes jornades gastronòmiques que s'allarguen més enllà i que la veritat és, doncs, si mireu el programa, donen un contingut i un valor afegit amb aquesta fira que jo crec que és molt d'agrair per part d'ells que estiguin disposats a fer aquest esforç. En conclusió, es combina tot. Es combina la qüestió tradicional que entenem de la fira, no? Uh-huh. La part més d'atraccions, de les parades, etc, etc. però sobretot se li està donant valor afegit. I vull acabar amb una cosa, que és felicitant a l'Òscar pel cartell que ha fet, perquè a mi particularment m'ha agradat molt. A mi, ahir quan m'explicava el simbolisme que va anar introduint, penso que no ha deixat indiferent aquest cartell.
No,
hi ha gent que li agrada molt i gent que li agrada allò, però sobretot, i és el més important, i torno al que no s'exhibeix, no existeix, sobretot se'n parla. I per tant la Fira de Sant Andreu doncs, està més que mai present a les xarxes, als mitjans de comunicació, i això penso que és un repte, però també és important.
La setmana que ve parlarem d'aquesta fira. Nosaltres estem entrant en la recta final d'aquesta tertúlia d'avui. Hem d'acabar per qüestions de horari una miqueta abans, perquè d'aquí una estoneta comença els Rius de Vi i qui els parla s'ha de tornar a posar davant del micro. Abans de marxar, però, m'agradaria, Raimon, que sí que ens facis un tastet de boomerang, i penso que fins i tot ja tens alguna cosa de triada, o sigui que quan vulguis.
Bé, us llegiré un poema del 53 de la primera part. Es titula El trànsit. Cada època té la seva tassa de cafè a punt i el seu propi isolament, i la difícil i estranya manera que li pertoca endurar-lo. Aquell manyoc de temps posat en els cabassos dels records i les andròmines que no hem sabut destriar. Aquelles fotografies que van canviant de mans amb l'herència. Aquell acolloniment que ens fa vulnerables i dòcils amatents per saber que tot està al seu lloc, precís i natural, i que no hi ha cap sorpresa ni misteri per estalviar-nos el benestar. Tot i així, és possible que recollim la seguretat mal emprada i les flames de la consciència, i que ens vulguem sortir per l'escletxa de la memòria abans que comenci a ploure i tanquem el cel obert per no mullar-nos. I tornem un altre cop als descuits per agarbir-nos amb les mantes de la fira. No fos cas que de no fer-ho ens fessin responsables i tot aquest enrenou que va d'un temps a l'altre fos testimoni de càrrec i, a fi de comptes, en la sentència sortíssim tots plegats culpables.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Raimon Aguiló, per la companyia i per donar-nos aquest darrer regal. També a l'Anton Vidal i a Enric Calvó, que ens han acompanyat a aquesta tertúlia, i a la Montse, al Gaspar i al Joan, per haver-ho fet via telefònica, i a l'Anton Vidal Júnior, perquè estava a l'altra banda del vidre i ha fet possible atendre'ns a tots. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent de fira. Que passeu una bona setmana. Adeu.